Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Justament aquest estudi ens ajudarà a seguir treballant, insistint en la necessitat de poder connectar-nos ferroviàriament a través de les xarxes, que això sí que és un element important, que sens dubte serà, és el més important, que permet agafar el transport públic davant del cotxe privat.
Sentíem l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, parlant del pla de mobilitat de Ripollet, que la Diputació de Barcelona i l'entitat metropolitana s'han compromès a realitzar abans de 2015. Un tema amb el qual obrirem l'info d'avui. Passem ara a conèixer la resta de notícies destacades amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Es forma l'Assemblea Constituent a Ripollet, serà aquesta tarda al Centre Cultural.
I avui a l'Info, la regidora i tècnica d'Educació, Maria del Mar Viera i Pilar Teruel, ens parlaran sobre les sessions relacionades amb els fills adolescents que s'iniciaran la propera setmana.
Cursos de dansa i l'obra Noni Noni seran les properes propostes de la Careta Teatre. En parlarem amb la professora dels tallers, Marisa Castanyo.
I aquest diumenge la Unió de Botiguers de Ripollet celebra el sorteig de la campanya de Nadal. Repartirà més de 6.000 euros en premis.
El teatre serà el protagonista d'aquest cap de setmana a Ripollet, de la mà d'Amics del Teatre i el grup infantil de la Careta.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 11 de gener de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
La nostra població serà un dels 18 municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona que tindrà un pla de mobilitat amb l'objectiu de millorar tant la mobilitat com el medi ambient. Els plans seran elaborats per la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana a través d'un conveni de col·laboració signat el passat dimarts 8 de gener.
L'acord va ser signat pel vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, i el vicepresident de Transport i Mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda. Mitjançant aquest conveni s'estableix un acord de finançament pel cost de la redacció i execució dels plans de mobilitat urbana d'aquests 18 municipis, valorat en més d'un 1.100.000 euros. Aquest import serà assumit a parts iguals per la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana entre els anys 2013 i 2015. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha rebut la notícia amb satisfacció.
Bé, home, l'hem rebut amb satisfacció perquè era una qüestió que ja es venia plantejant des de fa uns mesos. Pues, lògicament, pues, des del punt de vista nostre és una bona notícia. El que fa aquests estudis és donar compliment a les mesures que ja desenvolupa el pla director de la regió metropolitana, en el qual s'estableix que tots els municipis que pertanyen a l'àrea metropolitana, que són 39, hauran de disposar abans del 2015 d'aquests estudis de mobilitat.
Parralejo ha dibuixat un panorama actual bastant negatiu quant a la mobilitat urbana dels 18 municipis de la segona corona metropolitana, especialment pel que respecta a Ripollet.
Home, en aquest moment la mobilitat deixa molt que desitjar. Nosaltres concretament podem posar d'exemple el nostre poble, Ripollet, que difícilment nosaltres podem fer apostes per l'alternativa del transport públic quan nosaltres, per exemple, no tenim connexió ferroviària a les xarxes de la nostra comarca ni de l'àrea metropolitana. Per tant, serà complicat. Justament aquest estudi ens ajudarà a seguir treballant, insistint en la necessitat de poder connectar-nos ferroviàriament a través de les xarxes, que això sí que és un element important, que sens dubte serà, és el més important, que permet agafar el transport públic davant del cotxe privat.
Aquest instrument de planificació té com a finalitat principal la millora de la mobilitat i, en conseqüència, la millora de la qualitat ambiental. Per això s'hi proposen actuacions per augmentar la mobilitat en transport públic, a peu i en altres models de transport no motoritzats, com la bicicleta, de manera que disminueixi l'impacte negatiu dels desplaçaments en vehicle privat. L'alcalde de Ripollet apuntava algunes de les mesures que es podrien aplicar a Ripollet.
Augmentar la mobilitat a través del transport públic. S'han fet algunes actuacions darrerament. La nostra aposta pel bus express és una aposta important, donada la mancança que tenim, com deia, de la connexió ferroviària. Aquesta és l'aposta de connexió amb Barcelona, però tenim altres apostes pendents, tot i que hem millorat, per exemple, la connexió amb Sabadell a través del bus, i sobretot l'accés als espais, diguem, que els veïns de Ripollet accedeixen més, com pot ser l'Hospital Taulí. Però sí que és veritat que torno a repetir, Ripollet segurament és un dels municipis d'aquests 18 que es farà l'estudi, és un dels municipis que haurà de tenir una consideració específica i especial, donat això que són l'únic municipi de més de 20.000 habitants de l'àrea metropolitana que no té accés ferroviari. Per tant, algunes alternatives, mentre definitivament disposem d'aquesta infraestructura, haurà de contemplar aquest pla de mobilitat.
Els plans hauran de definir mesures concretes per desenvolupar els planejaments definits al Pla Director de la Regió Metropolitana elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità. El conveni també estableix la creació d'una comissió de seguiment formada per dos tècnics de cadascuna de les dues entitats, la Diputació i la AMB, per fer el seguiment de l'elaboració d'aquests plans.
La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal, Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac van aprovar abans de festes el pressupost per al 2013, que supera els 360.000 euros, 1,68% superior al de l'any passat. El finançament del pressupost de 2013 prové majoritàriament de les aportacions realitzades pels tres ajuntaments que formen part de la Mancomunitat i així com de la Generalitat.
Durant la sessió de la Comissió Gestora, l'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, van coincidint qualifica el pressupost aprovat d'auster, conservador i de contenció davant el context econòmic actual. En el decurs del ple, l'alcaldessa de Cerdanyola i presidenta de Torna a la Mancomunitat, Carme Carmona, va valorar positivament el funcionament del servei de mediació hipotecari que funciona des del passat mes de setembre. Segons les dades presentades, fins al 13 de desembre s'han atès a 62 famílies amb problemes de pagament del crèdit hipotecari i fins al dia 31 de gener de 2013 es tenen programades 49 visites més. Les famílies que s'atenen al servei venen derivades principalment pels serveis socials dels tres ajuntaments, de Càritas i de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
I parlant de desnonaments, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verda, Esquerra Unida i Alternativa presentarà al proper ple municipal una moció per prevenir els desnonaments a la residència habitual. El text critica la legislació vigent i les polítiques de l'Estat quant a la defensa dels més vulnerables.
Així, la moció insta el govern de l'Estat a una supressió dels desnonaments de la residència habitual, al que es puguin acollir tots els col·lectius vulnerables fins que es promogui una nova normativa hipotecària. Mentre aquest fet no es produeixi, Iniciativa proposa que l'Ajuntament sol·liciti al jutge degà la supressió de qualsevol acte de desnonament, l'assessorament de les famílies afectades, no operar amb entitats bancàries que promoguin els desnonaments amb persones del municipi i ordenar a la policia local que no col·laborin els processos de desnonament sempre i quan no contravinguin la llei.
I fa pocs dies, la plataforma d'afectats i afectades per la hipoteca de Cerdanyola i Ripollet van ocupar l'edifici 64 del carrer de Serragalliners de Cerdanyola del Vallès. A dia d'avui, l'edifici continua ocupat i la plataforma està realitzant les seves assemblees en aquest espai.
Segons ha informat l'entitat, l'objectiu d'aquesta ocupació és acollir a quatre famílies de la zona que han estat desnonades. Segons comenta la plataforma, acabat de construir ara fa 3 anys aquest edifici de 4 habitatges, mai no ha arribat a ser utilitzat. La promotora que va edificar aquest immoble no els ha pogut vendre durant aquest temps i per això, abans que se'ls mengi el desús i sigui una finca més a les llistes de cases embargades i buides, la plataforma vol fer el que anomena la seva pròpia obra social. La plataforma d'afectats per la hipoteca també vol denunciar la situació de desemparament en què es troben desenes de milers de famílies al nostre país i demanen una solució per a totes elles.
D'altra banda, aquesta tarda l'Associació d'Aturats de Ripollet, juntament amb l'Assemblea del 15M, ha organitzat l'acte de presentació de les assemblees constituents i el seu procés de creació.
Serà 6:45 de la tarda i l'objectiu és generar un grup on hi pot participar qualsevol ciutadà i ciutadana del municipi amb l'objectiu d'iniciar un procés de participació per tal de crear una nova Constitució participativa i democràtica.
I des d'aquesta setmana i fins al dia 27 de gener, la Biblioteca Municipal mantindrà habilitat de nou l'espai de la sala d'estudi nocturn.
Es tracta d'un espai fora de l'horari habitual de la biblioteca on els joves poden preparar els exàmens d'aquestes dates. L'horari és de dilluns a divendres, de 9 del vespre a 1 de la matinada i els caps de setmana i festius, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Aquesta és una activitat organitzada per la Regidoria de Joventut i Ciutadania.
I acabem aquest primer bloc de notícies recordant que acabades les festes no només toca estudiar. La regidoria de Medi Ambient ha recordat un any més que el que millor podem fer passat el Nadal amb els arbres ornamentals vius és reciclar-los.
L'arbre de Nadal s'ha convertit en un element indispensable per celebrar les festes a casa. Aquests abets són produïts per a que ens acompanyin durant el Nadal, fruit d'un conreu específic a la zona del Montseny i les Guilleries, que està regulat i garanteix el seu origen i renovació. A Ripollet aquests abets es poden dur al viver municipal al costat del poliesportiu o directament a la deixalleria municipal situada a la carretera de Santiga. Amb ells es realitza compost.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El dijous 17 de gener tindrà lloc la primera de les tres sessions programades sobre l'acompanyament que pares i mares poden fer als seus fills adolescents a la presa de decisions. Es tracta d'un programa organitzat per la Regidoria d'Educació amb el suport de la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne d'aquest projecte avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a l'estudi tenim la tècnica del departament, la Pilar Teruel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqueu-nos quins són els objectius d'aquestes tres sessions.
Doncs bé, com tu deies, les sessions que farem a partir de la setmana vinent doncs porten per títol acompanyar els nostres fills i filles adolescents en la presa de decisions i va adreçat a pares i mares amb fills o filles adolescents entre 12 i 18 anys. Per què ho fem amb aquestes edats? Doncs, bueno, doncs creiem, i sobretot en la situació actual, que la decisió que han de prendre els nens, no?, els nens i les nenes, els nens i les noies, cap al seu futur professional i educatiu, doncs és una decisió molt important i que els pares, la família, en realitat el que han de fer és acompanyar en aquesta presa de decisions. Així doncs, l'objectiu d'aquestes xerrades, d'aquestes sessions, és precisament això, facilitar eines i recursos a les famílies per tal que puguin ajudar els seus fills i filles a establir un itinerari formatiu i professionalitzador doncs adequat a les seves qualitats i cap a on ells volen endreçar la seva vida professional. Bueno, oferirem orientació per acompanyar en aquest procés maduratiu i emocional doncs que comporta aquesta presa de decisions. Mm-hmm. Com bé deies, això ho podem fer gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que és qui doncs, bueno, finança d'alguna manera aquestes sessions i que ens ha posat en contacte amb la cooperativa que farà les xerrades.
Els continguts que es treballaran en aquestes sessions, més o menys, els sabeu?
Bueno, ells ens han comentat que volen que siguin unes sessions molt participatives, basades en tècniques que afavoreixin el diàleg, l'expressió d'idees i també d'experiències que els participants de les tres sessions doncs, tinguin al voltant dels temes plantejats i que bueno, això ho acompanyarà amb un suport audiovisual que prepararà la cooperativa que fa les xerrades i es donarà un dossier amb tota la informació més destacada. I a més nosaltres des de la regidoria repartirem un llibret, unes còpies amb tota l'oferta educativa que tenim a Ripollet doncs, a partir de la secundària.
Mm-hmm. Perquè aquestes sessions es basen una mica només en això, no? En aquesta decisió que han de prendre els joves, a vegades molt joves, de cara al seu futur, no? Podríem dir,
sí,
professional.
Sí, sí. És bàsic i creiem que és bàsic també conèixer tot el que tenen al seu abast. Per això volem lligar una miqueta doncs, la formació que es farà en les sessions amb la informació que nosaltres podem lliurar del nostre municipi, de l'oferta que tenim al nostre municipi, que és molt bona, molt positiva i a la que tots es poden adreçar per poder encaminar el seu futur professional. Com tu deies, s'ha de prendre una decisió en edats molt tempranes i creiem que per això és necessari tenir un acompanyament familiar doncs, que ajudi a prendre aquesta decisió d'una manera correcta.
Pilar, aquesta metodologia de tant participativa amb les famílies és habitual en els tallers que realitzeu?
Normalment, últimament sí que és la metodologia que s'utilitza, no? Hi ha aquestes classes magistrals que ve el ponent, explica i tal, això ja normalment no es fa, no? És molt important l'experiència de cada persona que pugui explicar ella el problema amb el que es troba, i això de vegades ajuda també a altres famílies que es veu en el mateix problema i que de vegades el que a una li ha anat bé, doncs l'altra també pot anar-li bé, no sempre, perquè no hi ha receptes màgiques, no? Però sí que el fet de que cadascú vegi que no és el problema d'una persona sola, sinó que es comparteix, doncs també l'experiència els ajuda molt, no?
De quants pares i mares en parlem? Quants participaran en aquestes sessions?
De moment tenim una vintena d'apuntats. Esperem que de 20-30 ja estaríem molt contents, no? De fet, 20 persones ja és molt, perquè ja es pot fer un taller, vull dir, amb 20 persones. Ja la participació d'aquestes 20 donarà moltíssim de profit. Vull dir que estem molt contents per la resposta que hem tingut.
Perquè poden participar tant... la parella, diguem, el pare i la mare del mateix adolescent, no hi ha cap problema amb això?
En principi no hi ha cap problema, però s'estan apuntant o pare o mare dels diferents instituts.
O sigui que hi ha diversitat de famílies.
Sí, dels tres instituts.
Preveieu, més o menys, des d'educació, ja sabeu quins són els tipus de problemes amb els que es troben les famílies en aquests moments dels seus fills?
Bueno, jo crec que els pares en aquests moments, en el moment de la presa de decisió, doncs també es troben en un moment crucial, no? Moltes vegades sents informació, doncs el que deia la Pilar, experiències d'altres pares, d'altres famílies, que doncs o bé no els hi ha anat bé perquè el seu fill doncs finalment no està content amb la decisió que ha pres, o de vegades sí. Bueno, del que es tracta és de parlar-ne, de poder parlar obertament i de poder expressar les preocupacions que cadascú té. No tenim nosaltres informació, no, doncs respecte a com va, no, després d'aquesta presa de decisions, el que ens arriba als comentaris que ens arriben a la regidoria, però sí que creiem que és important, si més no, poder-ne parlar.
No, i el que és veritat també és que de vegades els pares només pensem en la universitat, no? Que el nen faci batxillerat i que arribi fins a la universitat, i de vegades el pas pels cicles formatius és una bona oferta que també pot donar lloc a que el nen vagi a la universitat, no? Però es veu de vegades com que és una educació inferior, i no és així. Al contrari, de fet, està vist que surten amb feina bastant més que no anant pel batxillerat, no? I és una molt bona oferta formativa, els cicles formatius que tenim a Ripollet.
A més, aquí a Ripollet s'ha fet una aposta, diguem, una mica per aquest tema de cicles, s'ha augmentat als diferents instituts de la població, no?
Sí, i tenim la demanda feta de que n'hi hagi també cicles a l'IES Can Mas, que és el que ens falta, que de moment ens van dir que no, però bueno, estamos en ello, vull dir que és una demanda que tenim.
No és el tema, però senyora regidora, aquell institut del que es parlava, del quart...
Bueno, aquell institut, com ja hem parlat moltes vegades, des de l'Ajuntament hem fet tota la feina que s'havia de fer i ara està en mans de la Generalitat, que és necessari, i evidentment és necessari, perquè a més ens aniran sortint línies, bolets que teníem a les escoles que van creixent i que per tant han de sortir per fer la secundària, i serà necessari. Però ja us dic, ara la pilota està al sostre de la Generalitat, que és qui ha de prendre la decisió d'una vegada.
En aquesta decisió tan important que pot marcar la vida d'una persona, el fet de dedicar-se a una cosa o a l'altra, o potser una mala decisió que pot portar a un fracàs escolar i a no acabar cap tipus d'estudi, no? L'Ajuntament s'implica, vull dir, participa i acull altres activitats del bus de les professions, sempre feu xerrades en aquest àmbit, no?
Sí, sempre intentem que la gent conegui, sobretot l'ampli ventall que tenim aquí a Ripollet. Parlàveu dels cicles formatius, els diferents batxillerats que s'ofereixen, però ens agradaria que en aquestes activitats que fem hi participés més gent. El bus de les professions és una molt bona iniciativa. Allà hi ha tota la informació i es pot tenir a l'abast només amb una visita, però ens agradaria que hi participés més gent, que els pares, les famílies s'impliquessin més en el coneixement d'aquest ampli ventall que comentem a Ripollet i a altres municipis. Ens queixem d'això, de que potser no hi ha tota la participació que ens agradaria.
Quan aquesta activitat, aquests tres tallers d'hora i mitja que es faran els dijous, si no m'equivoco, encara s'hi pot apuntar famílies, persones?
Bueno, encara, perquè si rebem totes les peticions que ens arribin, voldríem donar-los una sortida, no? Perquè és important, tota persona que tingui aquesta necessitat i que vulgui formar-se, doncs d'una forma o altra intentarem que sí, que s'hi puguin apuntar.
Mm-hmm. Hem de dir que aquesta no és l'única iniciativa que es durà a terme aquest mes dirigida a pares i mares, perquè l'Escola del Martinet ha organitzat un cicle de tallers mensuals també sobre l'educació dels seus fills. Com valora la regidoria aquesta iniciativa?
Doncs la veritat és que ho valorem molt positivament. És una iniciativa que surt de l'associació Amics del Martinet, que es durà a terme a l'escola i que a més parla d'això, d'educar els fills, i ho tracta com si fos un repte apassionant, que és el que en realitat és. Són uns tallers que es faran entre els mesos de gener i maig i que estan molt centrats en l'epistemologia sistèmica, és a dir, entre la interacció d'elements, en el fet que un canvi en qualsevol element doncs proporciona un canvi en tots els altres, i això en educació i a nivell educatiu es pot aplicar. Qualsevol canvi que hi hagi en tots els elements que hi ha al voltant de l'educació d'un nen o una nena, evidentment l'afectarà. I per tant, doncs, també és important tractar-ho, parlar-ho, i crec que aquests tallers són una bona experiència.
Mm-hmm. Cal veure una mica també, com dèieu, la participació de les famílies, que a més estan convidades, les de municipi i comarca, vull dir que no és només una activitat pel centre.
Sí, està obert, doncs això, a municipi, voltants, comarca, és a dir, és una activitat totalment oberta. Bueno, de fet, l'Escola del Martinet ho fa, això, oferir a tothom, no?, les activitats que es fan des d'allà.
Mm-hmm. Únicament hi ha el problema, que és que tenen un cost. Així com les altres són gratuïtes, aquesta clar. Sí que tothom que s'hi apunti, en funció si és una persona o dues, té un preu. Clar, és l'únic problema que avui en dia, doncs clar, no tothom potser que hi estigui interessat i podrà participar. És l'únic problema.
En parlarem àmpliament la propera setmana a l'informatiu. Crec que a més la regidoria està preparant tallers per educadors. De què es tracta?
De l'aprenentatge servei, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, això surt a partir de l'elaboració del pla educatiu local, que és el que estem treballant ara mateix des de la regidoria, que no és més que, bueno, doncs posar sobre la taula quina és la situació educativa del municipi i cap a on volem anar. Tenint en compte els temps en el que estem, les impossibilitats econòmiques que hi ha, doncs el fet de fer coses de manera voluntària doncs és molt important, és un tema a tenir en compte. I de fet és això, l'aprenentatge servei és d'alguna manera allò que s'aprèn al municipi que pugui revertir en el propi municipi. I per això doncs volem fer formació a docents, també ho ampliem a membres d'entitats, a AMPAs, perquè bueno, creiem que també és una manera de visualitzar el futur, cap a on hem d'anar en matèria educativa.
Mm-hmm. Es parlarà de noves formes d'ensenyar, podem dir.
Bueno, o de com enfocar aquesta forma d'ensenyar en que reverteixi a la comunitat, d'alguna manera, és a dir, que tot allò que tu aprens puguis veure-ho després o es pugui veure transformat en un servei a la comunitat, que és el que nosaltres pretenem. Fins ara teníem l'experiència del pla educatiu d'entorn, on gràcies al treball en xarxa doncs hem pogut fer moltes activitats, però clar, teníem un suport econòmic que ara no és el que tenim. Si volem fer educació més enllà del que és l'horari escolar i que d'alguna manera doncs el municipi se'n senti bueno, doncs, recolzat per aquesta acció, doncs hem de mirar cap a noves maneres de fer-ho, cap a aquest voluntariat que comentàvem i que reverteixi al municipi.
Sí, tal com diu la regidora, és un projecte educatiu amb utilitat social, no? És com una metodologia d'aprenentatge una mica diferent. Parteix d'uns elements coneguts, com pot ser el servei voluntari a la comunitat, però que pot incidir en la millora de necessitats del nostre entorn o inclús d'ajuda a les persones. I tot això incloent-hi l'adquisició d'aprenentatges, no? Vull dir que els centres han d'estar també d'acord a l'hora de fer un projecte d'aprenentatge-servei, perquè és a través des de les escoles o instituts que s'ha de plantejar aquesta metodologia.
Mm-hmm. Es parla molt d'educació, de la importància de les famílies en el procés educatiu, el desenvolupament d'infants i adolescents. Quin és el paper de les administracions?
Jo crec que les administracions estem doncs, precisament per això, pel que us comentava que fem el pla educatiu local, per veure quina és la situació que hi ha al municipi, i en aquells punts en què creiem que s'ha d'incidir i que hi hem de posar el dit, doncs fer-ho. Nosaltres tenim maneres de conèixer, de saber quines són, no?, doncs aquests punts que necessiten recolzament, i també doncs crec que som un acompanyament a les famílies que moltes vegades es troben en situacions doncs que no saben abordar o que no saben cap a on dirigir-se, i crec que l'administració aquí també pot fer un bon paper. Jo em quedaria amb aquestes dues coses, aquest acompanyament i aquesta visualització general de com està el municipi i de què és el que es pot fer per enfocar aquelles àrees que necessiten més reforç.
Perquè en aquesta visió del municipi actual, pensen que la crisi està afectant, tant com denuncien alguns col·lectius de pares i també de mestres, la qualitat de l'ensenyament?
Home, evidentment, en el moment en què tens un augment de ràtio a les aules, en el moment en què tens les escoles apretades de nens i nenes, en el moment en què es comencen a retallar recursos i que, bueno, has de fer servir aules que feies per fer desdoblaments, per fer altres activitats necessàries per encabir nens i nenes, evidentment la qualitat educativa es veu afectada, això és irremediable.
Doncs esperem que amb iniciatives com les que porteu a terme ara a partir del gener doncs es puguin solventar alguns d'aquests problemes que hi ha, com dèieu, en aquesta situació, i que doncs, a través del voluntariat i de moltes altres accions socials, no?, potser solventar.
És cap a on hem d'anar, no?, cap al voluntariat, perquè vist que els diners estan tan retallats, doncs hem de buscar altres vies.
L'educació dels fills i filles és molt important i ens ho heu demostrat. Nosaltres us agraïm moltíssim doncs, que hagin participat en aquest info, que hagin atès, com sempre, la nostra trucada, la regidora d'Educació, la Mar Viera.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres i a l'estudi i a la tècnica del Departament d'Educació, la Pilar Teruel. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
El 91.3 Info. Pensant en les compres nadalenques? A Ripollet hi trobaràs de tot, per tots els gustos i butxaques. I el comerç de Ripollet premia les teves compres. El Mercat Municipal sorteja un munt de regals entre els seus clients. I la Unió de Botiguers, 6.000 euros en compres. No et perdis l'espectacle del diumenge 13 de gener a les 12 del migdia al Teatre Auditori, presentat i retransmès per Ripollet Ràdio. I si no pots venir, estigues pendent del telèfon, perquè el premi aquest any pot ser per tu. Bones festes i bones compres. Info, edita i presenta Reme Herrera.
I com acabem de sentir, aquest diumenge el Teatre Auditori acull el sorteig de tots els premis de la campanya de Nadal organitzada per la Unió de Botiguers de Ripollet. Sota el títol Pot ser per tu, la Unió de Botiguers repartirà més de 6.000 euros per gastar les botigues associades.
El sorteig començarà a les 12 del migdia i serà retransmès en directe per Ripollet Ràdio. Els afortunats rebran una trucada de telèfon i tindran 20 minuts per arribar al teatre per recollir el seu premi. Carme Grau, presidenta de la Unió de Botiguers, ens explica com es desenvoluparà el sorteig.
Hi ha 6 premis. Aleshores hi haurà 6 caixes. Aquestes caixes hi haurà un premi a dintre de cada caixa. Evidentment, no sabrem ni nosaltres mateixes el premi que hi ha dintre cada caixa, perquè les barrejarem i cridarem a 6... els sortejarem, o sigui, sortirem a les paperetes els números. No s'obrirà cap caixa fins que no estiguin tots allà. El que arribi primer, triarà una caixa. Té l'opció de triar. Que triarà la que hi hagi més o la que hi hagi menys? Això no ho sabrem fins al final, que s'obriran totes.
La presidenta de la Unió de Botiguers està molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la campanya i espera que aquest diumenge el teatre sigui una festa.
Bé, la gent et demana la papereta, això també és positiu, perquè vull dir, estan, saben de què va... I, bueno, diuen, va, demana una papereta que participarem, i, bueno, doncs molt bé, això jo crec que sí, que això funcionarà. Esperem que hi hagi molta gent, perquè ens agrada que la gent vingui, que participi, a més també hi haurà regals pels que estan allà, també hi ha 3 caixes sorpresa, o sigui que també podran tocar, els hi haurà tocar alguna cosa.
La novetat d'enguany és que entre els assistents a l'acte del sorteig, que se celebra, recordem, al Teatre Auditori, se sortejaran un premi de 40 euros, un de 50 i un darrer de 60.
I el passat dissabte 5 de gener el Mercat Municipal va repartir prop d'una vintena de regals entre les dues campanyes comercials que s'han dut a terme aquestes dates.
Així, l'Associació de Concessionaris del Mercat Nou va sortejar 10 pernils i 2 ampolles de vi entre els seus clients. L'Associació de Comerciants i Venedors del Mercat, per la seva part, va sortejar una PlayStation, una Wii, una Nintendo DS, una televisió de 32 polzades i 2 cafeteres Nespresso. La llista de guanyadors es pot consultar a les portes del mercat. Un any més, la participació en dues campanyes ha estat molt elevada. D'altra banda, un any més, la Cambra de Comerç ha atorgat els premis del concurs d'aparadors que se celebra per les dates nadalenques. En aquesta, la 43a edició, el guanyador del primer premi valorat en 1.000 euros ha estat la ferreteria Estrada de Palau de Plegamans. Flors Moncada s'ha emportat el primer premi al millor aparador del municipi de Ripollet que atorga el propi Ajuntament.
Milers de nens i adults van gaudir el passat dissabte 5 de gener de la cavalcada de Reis organitzada per l'entitat Ripollet Costums i Tradicions, que es va desenvolupar amb total normalitat. Després de visitar el barri del Pont Vell, els Reis van creuar la passarel·la fins al parc del riu Ripoll, on van rebre les claus de la vila de la mà de l'alcalde i els nens i nenes que havien guanyat el concurs El nostre somni de Nadal.
El recorregut de la cavalcada, encapçalada per la coreografia del gimnàs d'Iberfit, va ser l'habitual des del carrer de Balmes i fins Maria Torres. En total es van llançar 1.500 quilos de caramel sense gluten i van participar 6 carrosses dedicades a coneguts personatges infantils. La cavalcada va ser retransmesa en directe per Ripollet Ràdio. Joan Jiménez, membre de l'entitat organitzadora, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la jornada.
Bé, nosaltres a nivell d'organització que puc parlar, la de la gent, evidentment, ho dirà la gent o el públic en general, de com va anar. Pensem que va anar bé una mica per l'input rebut, no? Nosaltres a nivell organitzatiu va sortir tot com estava previst, sense cap incidències de destacar d'àmbit molt important, doncs, amb incidències petites que podien haver, tècniques que sempre poden haver, però que realment creiem que va ser una cablegata molt digna i que va fer bastanta patxoca.
A part d'agrair la col·laboració de tota la gent que ha participat a la cavalcada d'aquest any, Jiménez també va destacar que la carrossa sorpresa d'aquest any amb un piano va ser tot un encert.
Bueno, no és que sigui una més espectacular, sinó que sempre teníem una diferent, no? Una carrossa diferent. Una mica la carrossa trencadora que diem, no? Una mica per trencar la dinàmica que portem de les altres, que sempre van són molt més infantils. Hem portat una carrossa també de la Ventafocs, que s'ha encontrat el piano, i pensem que el piano va ser acertada, no? Perquè no era una carrossa molt espectacular de grandesa, però sí que era espectacular, diguéssim, de la manera de ser, no? Evidentment la vam saber muntar bastant bé, amb les dues bifites que hi havia allà van fer un paper molt, molt maco, i encertat, no?
Ses Majestats, com és tradicional, havien visitat Ripollet uns dies abans per tal de recollir les cartes dels nens i nenes de la població. Diumenge 30 de desembre a la plaça de Pere IV van rebre 960 cartes i dimecres 2 de gener un total de 326 dels nens i nenes que les van portar la seva carta al barri del Pont Vell.
I parlem també de la campanya de recollida d'aliments dut a terme del 15 al 22 de desembre, que ha aconseguit més de 500 quilos de productes per a Càritas Ripollet. A la iniciativa, endegada fa uns anys per Protecció Civil amb la col·laboració dels serveis socials municipals, s'ha sumat enguany per primera vegada a Ripollet Ràdio.
Així, l'emissora municipal ha reunit més de 300 quilos d'aliments a les seves dependències i en 2 dies de promoció al carrer, als quals cal sumar la donació de 200 quilos realitzada per l'escola Els Pinatons. Per la seva part, Protecció Civil també ha estat fent recollida davant del mercat i el supermercats. El passat 22 de desembre, els joves del Cafetip, d'altra banda, van col·laborar en la recollida de joguines que organitza l'entitat Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Moncada, una joguina, un gest. L'activitat va tenir molt bona acollida des de primera hora del dematí amb el muntatge de la paradeta ubicada a la plaça de Pere IV. Veïns i veïnes de Ripollet s'hi van acostar i van portar jocs de taula, nines, peluixos i diverses joguines pels més petits, fins a arribar a un total de 87. Totes aquestes joguines seguien el criteri establert per la campanya, que havien de ser educatives, no bèl·liques i no sexistes. I per acabar, recordem que Creu Roja continua la seva campanya de recollida de roba d'hivern per a aquelles famílies que més ho necessiten. Els interessats poden portar abrics, mantes, mitjons gruixuts, entre d'altres roba, a la seva seu de l'Assemblea a l'Avinguda de la Creu Roja 25.
Parlem ara de teatre, perquè el proper divendres 18 de gener el Teatre Auditori acull Caro Elixir. Es tracta de l'espectacle d'òpera i sarsuela que els Amics de l'Òpera de Sabadell han elaborat per celebrar el 30è aniversari. Recordem que les entrades estan a la venda des d'abans de festes.
Es tracta de l'espectacle estrella de la temporada que la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, va presentar en persona.
30 anys de la inauguració dels Amics de l'Òpera Sabadell, que va ser amb la Butterfly, etc. Vam fer el cor de seguida, vam començar a programar de seguida que vam fer els Amics de l'Òpera, que els Amics de l'Òpera els vam fer en 2 o 3 mesos, ja vam fer uns 200 o 300, uns 300 socis ja vam fer, i per tant de seguida vam programar de seguida òpera, que a més en aquells moments ens va ajudar també el Liceu, que ens va deixar un decorat i fins i tot l'orquestra, naturalment pagant l'orquestra, però ens la va deixar, I aleshores vam passar el temps i vam veure que l'Orquestra Liceu tenia molta feina i que feien moltes representacions, i el que vam fer doncs és crear una orquestra nova, que és l'Orquestra Simfònica del Vallès.
L'espectacle començarà a les 10 del vespre i té un preu especial de 22 euros. Mirna La Cambra parlava dels membres del cor.
Bé, a veure, tots són joves, són molt joves, però que estan en carrera. Estan en carrera i tots han sortit del nostre esforç del nostre esforç de fer les espectacles. I, per tant, en realitat, tots aquests cantants, tots que vindran, són d'una gran musicalitat, amb unes veus molt boniques.
Durant aquestes festes, l'Associació d'Espectadors ha ofert una targeta regal personalitzada amb les entrades de l'espectacle.
I aquest cap de setmana, Amics del Teatre farà dos passis més de Les Tres Germanes. La coneguda obra de Chekhov es podrà veure al Centre Parroquial dissabte a les 10 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Víctor Garibaldi, un dels actors de l'obra, ens explica l'argument de la història.
Són tres germanes que estan vivint a les afores de Moscou, però tenen la intenció i l'esperança d'anar a viure a Moscou perquè allà tindran una nova vida més plena de prosperitat. És una època d'entre guerres i tot està envoltat dels militars que estan per la casa i que tenen contacte amb elles. Mm-hmm. I és una mica el reflex de l'energia que tenen elles, les ganes que tenen elles de ser felices, però que amb el pas del temps van veient que si no fan res...
Res no passa.
Res no passa.
Les entrades es poden demanar per correu electrònic a amicsdelteatre@ripollet.com o una hora abans de l'espectacle a la taquilla del Centre Parroquial.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Entre els mesos de gener i juny, la Careta Teatre Amateur impartirà diversos cursos relacionats amb la dansa a càrrec de la professora Marisa Castanyo. Es tracta de tallers de coreografies per musicals, dansa creativa contemporània i d'altres cultures. D'altra banda, demà dissabte, la Careta Teatre oferirà al Teatre Auditori l'obra Noni Nonis, una nova versió de l'espectacle de Festa Major, amb titelles, actrius infantils i la col·laboració de les seves mares. Per parlar-ne de tot plegat, comptem a la trabada del telèfon amb Marisa Castanyo de la Careta Teatre Amateur. Molt bona tarda.
Hola, buenos días.
Marisa, tu ets la professora dels cursos de dansa, alguns d'ells s'inicien aquest mes. Què ens pots explicar de l'oferta que teniu a la Careta?
Los talleres, los infantes de 6 a 12 años haremos coreografías para musicales conocidos como Mamma Mía, Gris, en fin, haremos varias escenas de musicales. Y para adultos haremos danza creativa. Haremos talleres de expresión corporal, trabajaremos las emociones. Y esto será enero y febrero. A partir de febrero, pues haremos un pequeño paseo por la cultura de la danza, brasileña, argentina, africana, bueno, todo tipo. Y al final del curso, lo que haremos será un paseo por lo que ha sido la danza en el mundo del espectáculo, pero sobre todo cabaret, cancán.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que ofertáis cursos de este tipo?
Sí, bueno, yo he hecho varias colaboraciones porque se han hecho varios musicales y he hecho varias colaboraciones en montar coreografías. Pero claro, la danza es un complemento buenísimo para el teatro. Mm. Y quizá era lo que faltaba un poco en la Careta, porque a la hora de eso, a la hora de bailar o de hacer un musical, era lo que les faltaba expresión corporal. Y bueno, pues la Junta decidió que era un complemento muy bueno y que podríamos hacer estos talleres.
Marisa, ¿y cuál es tu experiencia en el mundo de la danza y de estas disciplinas relacionadas con el teatro?
Bueno, yo fui bailarina durante 20 años y bueno, ya por mi edad pues tengo limitaciones físicas, pero creo que es la mejor edad para crear.
para crear, para enseñar. Surgen muchas ideas en la careta, de todo, entre todos. De una imagen, de una canción, de un texto literario, de un verso. Surgen muchas ideas para crearlo, para adaptarlo a la danza, y podemos hacer cosas muy bonitas.
Uno de los talleres que iniciáis es el de coreografías para musicales, tanto para adultos como para niños. Parece que es un género que gusta, ¿no?, cada vez más.
Sí, la verdad es que, bueno, es muy impactante a la hora de, como espectador, a la hora de ver un espectáculo así, un musical, es muy impactante para el público, y muy divertido, muy, muy atractivo, ¿no?
¿Será un curso práctico, con teoría? ¿Cómo lo estructuras?
No lo vamos a enfocar en función de lo que es la técnica de la danza, porque tardaríamos mucho tiempo en conseguir que la cosa funcionara. Vamos a hacer talleres de danza que se puedan adaptar al teatro, como un complemento a todo el teatro que hace la careta. Y para ayudar a las personas que ya hacen interpretación, la expresión corporal les ayudará mucho.
Uh-huh. ¿Es más fácil trabajar con niños o con adultos el tema de la danza y el teatro?
No es más fácil ni más difícil, es diferente. Uh-huh. Los niños quizá tienen más flexibilidad y más a la hora de moverse, porque el curso de adultos no tiene edad. Puede venir una persona con 70 años a hacerlo, porque no vamos a hacer técnica. Entonces es distinto. En los adultos trabajaremos más las emociones, llegaremos a un punto que claro, en los niños no podemos llegar por falta de madurez y de experiencia, y sin embargo con los niños podemos trabajar mucho la creatividad física, ¿no? Su espontaneidad, su expresión, es diferente. No es más difícil ni más fácil.
¿Qué se trabaja en la expresión corporal?
Pues prácticamente todo. Prácticamente todas las emociones, todo, prácticamente cualquier ser vivo. Es que prácticamente todo.
Porque claro, eso es, supongo que facilita, ¿no? Desinhibirse bailando facilita también un poco el tema del teatro, ¿no?
Sí, mucho. La verdad es que mucho.
¿Y cómo lo consigues? Que se desinhiban.
Es difícil, ¿eh? Hay que dejar el sentido del ridículo en la puerta y entrar en la sala teniendo claro que vamos a sacar los demonios de ahí, ¿no? A dejárnoslo todo. Es difícil, cuesta, pero como en la careta hay muy buena conexión, hay muy buen ambiente, y eso se recibe. Nada más llegar, cuando llega alguien nuevo, lo recibe enseguida. Entonces se crea eso, una conexión y un buen ambiente en el aula, que es fácil, al final es fácil.
Porque, Marisa, ¿hablamos de cursos dirigidos a toda la población o solo a los socios de la careta?
No, a toda la población. Por eso invito a que la gente venga a conocer todo lo que hacemos en la careta. Que no hay ningún compromiso, que pueden venir a las primeras clases sin ningún compromiso a probar. Pero realmente todo el que llega a la careta sorprende para bien. Hay muy buen ambiente.
¿Todavía quedan plazas libres para estos primeros cursos de enero?
Todavía quedan plazas libres, sí.
Vale, ¿y las inscripciones cómo deben realizarse?
Pues las inscripciones se pueden hacer online a través del correo electrónico de la careta o bien llamándome a mí por teléfono. ¿Os lo digo el teléfono o...?
Quizá no... bueno, aquí no, el correo electrónico si lo tienes en mente.
El correo electrónico es lacaretateatra@yahoo.es.
Vale, pues con ese dato ya yo creo que los oyentes pueden perfectamente hacer las inscripciones.
Y si no, pues que se acerquen directamente al Centro de Cultura. Uh-huh. Las primeras clases serán el 16 y 17 de enero. Y que se acerquen y que prueben, están todos invitados.
Cambiando de tema, ya para acabar, recordamos que este sábado la Careta Teatra vuelve a ofrecer un viaje a Noni Nonis. Explícanos, sí, ¿qué es este mundo de Noni Nonis?
Bueno, es el mundo de los cuentos, donde están todos los personajes y, bueno, todas las historias de los cuentos, y hay una bruja muy malvada que quiere destruirlo, que quiere destruir el color, que quiere destruir el mundo de los cuentos. Entonces hay unos duendes, las fullets, que bueno, a través de su magia y también interactuando mucho con el público, entre los niños del público y el fullet salvarán a Noni Nonis. Y es muy divertida. Aparte es muy mágica porque también hay escenas de teatro negro, que, bueno, es esto que refleja todo lo fluorescente. Y es muy mágica y muy divertida porque se interactúa mucho con el público, con los niños.
Hay un valor añadido, que es que las actrices son niñas.
Sí, sí, son niñas entre, no sé, entre 7 y 14 años. Y aparte que se ha montado la obra en poquísimo tiempo, en 7 o 8 ensayos. Y es maravilloso ver cómo niñas tan pequeñas muestren ese interés y esa responsabilidad de memorizar un guión en 2 tardes, ¿no? Es increíble, pero con mucha ilusión y muchas ganas, sí.
Además, habéis implicado a las madres.
Sí, nos ha tocado a las madres. Sí, y ha sido una experiencia muy bonita. Todas lo compartimos. Ha sido muy bonito. Hemos creado todo: vestuario, atrecho, decorado y bueno, interpretación, claro. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita.
Doncs ja saben que poden veure aquest món màgic de Noni Nonis aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. Nosaltres t'agraïm moltíssim, Marisa, la teva atenció, la teva presència. Esperem que els cursos vagin molt bé i seguim parlant de tots els projectes que porteu a terme, tan diversos, i per tota la família, podríem dir.
Sí, sí, de la família, sí. A la Careta som així, eh? A la Careta tothom col·labora i tothom... sempre, les portes sempre estan obertes per tothom, no només per alumnes, sinó per tothom que vulgui col·laborar.
Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim, Marisa. Vale. Castanyo, de la Careta Teatre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Aquest dissabte a les 12 del migdia la biblioteca acull una sessió dels Més Petits Fem Dissabte. A la contacontes, Anna Belén Jarillo explicarà la història de les petites bestioles ballarugues. L'activitat va dirigida a nens i nenes d'un a 4 anys.
I durant tota la setmana vinent al Centre Cultural poden gaudir de les exposicions d'Antoni Llena i Acció Fotogràfica Ripollet, a més del Gran Pessebre de l'agrupació Pessebristes de Ripollet. Antoni Llena us ofereix una recerca personal de l'essència de la pintura sota el títol SOS, senyals de fum des d'un subsol, mentre que Acció presenta un repàs dels seus treballs més destacats del darrer any.
Quan els pessebres, a part del que està instal·lat al Centre Cultural, l'agrupació Pessebristes de Ripollet obrirà la seva seu fins al dia 27 de gener a les 6, de 6 a 8 del vespre, a excepció dels festius, que també obrirà de 12 a 2 del migdia. També es pot gaudir de l'art del pessebre a la botiga Corina de la Rambla de Sant Jordi.
I Acció Fotogràfica Ripollet manté obert el termini de presentació de fotografies del segon concurs de fotografia infantil. Les imatges, que han de ser sobre el Nadal, es poden enviar fins al 13 de gener al correu afrvocaliainfantil@gmail.com. Les fotos poden ser de mida lliure i ocupar un màxim de 2 megas. Hi ha 3 categories, de 3 a 6 anys, de 7 a 12 i de 13 a 17 anys. Hi haurà 3 premiats per cada categoria i es lliurarà un diploma a cada participant.
I finalment aquest diumenge, des de 2:15 del matí fins a les 2, se celebrarà al Parc dels Pinatons de Ripollet la 31a edició del Cross Vila de Ripollet, la final del Cross Comarcal i el Cross Escolar Local. Hi haurà 5 tipus de recorregut segons les categories i un total de 18 curses on hi participaran al voltant d'un miler de corredors, entre ells 450 escolars.
Per a més informació poden consultar, com sempre, la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem, com sempre, quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs aquest cap de setmana hi haurà un important descens de les temperatures. El cel estarà força tapat i de cara a diumenge hi ha possibilitats de pluja. De cara a la setmana vinent continuarà el progressiu descens de les temperatures.
Fins aquí l'info d'avui divendres 11 de gener de 2013. Us hem ofert aquest programa. Jordi Puy, a control tècnic, Francina Ricarti, qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I com és habitual, ens acomiadem amb una miqueta de música. Recordem que aquest diumenge, a partir de les 12, estarem al Teatre Auditori amb tots vosaltres i també doncs, amb tots els botiguers de la Unió de Botiguers de Ripollet. Esperem i us desitgem moltíssima sort en aquest sorteig. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you, I'm mad about you. Dark secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. City lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life, if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you, I'm mad about you. Never in my life felt more alone than I do now. Though I claim dominions over all I see, it means nothing to me. There are no victories in all our histories without love. Stones thrown from Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. Sand and fall into the sea. I'm mad about you.